Bon dia. L'Ajuntament d'Olot celebra que la Generalitat adquireixi 17 habitatges de la carretera de Ridaura.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estàvem molt i molt preocupats. De fet, en un ple municipal vàrem aprovar una moció pressionant i sol·licitant a Immocaixa, que és la propietària d'aquests immobles, perquè s'avingués a un preu raonable de vendre aquests immobles a l'administració, ja fos el propi Ajuntament o fos el Departament de Territori. En aquest cas, gràcies a aquesta pressió municipal, que no només és d'Olot, perquè és una situació que s'ha trobat a tot Catalunya, no? Que aquesta Immocaixa es volia desprendre d'aquests actius, finalment, la pressió tant dels propis veïns com dels ajuntaments, doncs ha facilitat aquesta transacció i finalment el Departament de Territori ha adquirit aquests habitatges.
És el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Olot és una de les ciutats beneficiades per la inversió de 87 milions d'euros de la Generalitat per comprar habitatges de la Caixa. D'aquesta manera, el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, com ara escoltaven, pensa que es pot garantir la tranquil·litat de les persones que actualment hi viuen, donat que en alguns casos els llogaters es veien obligats, per exemple, a comprar el pis si volien quedar-se. Una opció inviable per a moltes persones amb la crisi d'habitatge actual. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest primer informatiu del mes de desembre. Avui és dilluns 1 de desembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Sant Joan les Fonts continua esperant que la Generalitat els construeixi la rotonda d'entrada al poble. Hauria d'anar ubicada a la zona de la piscina i al camp de futbol i ajudaria a solucionar problemes de velocitat a la travessa i un millor accés a les fàbriques. L'acte d'encesa dels llums nadalencs engega la campanya de Nadal. Aquest esdeveniment ha tingut lloc al centre d'Olot aquest divendres al vespre i té l'objectiu de dinamitzar el nucli de la ciutat, especialment el comerç local. La plaça Mercat arriba al seu 11è aniversari, convertida en l'eix social i comercial del centre de la ciutat. Segons els seus responsables, és un exemple d'èxit i de cooperació que ha permès concentrar el producte local i de qualitat. Besalú ha estat aquest darrer cap de setmana capital novament de la ratafia d'arreu del territori. 17 productors d'arreu de Catalunya s'han apropat a la localitat per oferir les seves ratafies, tot acompanyat amb música en directe i productes de quilòmetre zero. En esports, la Unió Esportiva Olot fa un pas endavant amb una victòria solvent contra el Castelló B per 2-0. Va deixar la porteria 0 contra l'equip més golejador de la Lliga ahir al vespre i va convertir en gol dues de les moltes oportunitats que va crear a la primera part. En hoquei patins, l'hoquei Olot tanca el 2025 a la Josep Jou amb una nova derrota per 3-4. El club hoquei Palafrugell va ser més efectiu i es va endur els 3 punts aquest dissabte al vespre. I a la contraportada parlarem d'Olot, que presenta un pessebre participatiu per a tota la família aquest Nadal. Ubicat a la sala oberta 3 de l'hospici, aquesta nova proposta convida els participants a fer les seves pròpies figures de plastilina.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Una actualitat que passa a Catalunya per la pesta porcina africana, on el govern preveu més positius per a tots dins del focus de Cerdanyola. L'exèrcit s'ha incorporat ja a les tasques de rastreig i control del brot detectat a Cerdanyola que no ha arribat a cap granja. Les empreses càrnies precisament confien que el bloqueig de les exportacions sigui regional per minimitzar l'impacte econòmic. La FECIC admet preocupació pel brot de pesta porcina africana i situa Mèxic i el Japó com els mercats importants. El novembre acaba amb 11 morts en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes, un menys que el 2024. Entre gener i novembre s'han registrat 132 víctimes mortals en 124 accidents, per sobre de les 127 de l'any passat. Un home ferit crític en un incendi en un restaurant del Vendrell diumenge a la tarda. El SEM va atendre també una dona que va ser donada d'alta in situ. A la pàgina internacional, la Unió Europea anticipa una setmana clau per a la diplomàcia en el conflicte entre Ucraïna i Rússia. Els ministres de defensa dels 27 aborden l'ús dels actius russos per ajudar Kiev i les seves capacitats en defensa. I més d'un miler de morts per les pluges torrencials que han fet estralls a Indonèsia, Tailàndia i a Sri Lanka. La xifra de víctimes mortals per les inundacions provocades per les fortes pluges en època de monsons no para de créixer i encara hi ha centenars de desapareguts.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquests primers dies de desembre ens portaran fred. Avui en tenim una bona mostra. Temperatura que està baixant a 3, 4 sota 0 a bona part de la Garrotxa. Olot mateix. Llocalou arriben a 3 sota 0. La Vall de Bianya 5 sota 0. Sant Pau de Segúries 5 sota 0. Temperatures molt baixes. 6 sota 0 a Camprodon. 5 sota 0 a Ribes. Ribes de Freser. I Das, a l'aeròdrom, arriba a 9 sota 0, que és la temperatura més baixa de tota aquesta tardor. Al novembre van arribar a 8 i mig, doncs avui han passat ja de 9 sota 0. 8 sota 0 també a Ger o a Sabanastre, és a dir, la Cerdanya està a un punt molt fred en aquests moments. I cal destacar que a la Costa Brava hi ha valors de 2-3 graus al Baix Empordà i al voltant de 5-6 a la Costa Brava Nord amb una mica de tramuntana. Dia marcat pel sol, però també amb núvols baixos, boidines i algunes boires a comarques interiors. El Ripollès, Osona, doncs alguna boira matinera. A Osona podrien ser una mica persistents fins al migdia o cap al Lluçanès, i aquí la temperatura quedarà curta, li costarà passar dels 8 o 10 de màxima. En general, entre 12 i 15 o 14 de màxima cap a la Costa Brava i al prelitoral. Un dia de sol al Pirineu, alta muntanya, però amb aquesta inversió tèrmica potser doncs, hi ha aquests núvols baixos a la Catalunya interior. Demà, pocs canvis en el temps, pot arribar alguna nevada feble al Pirineu cap als 1.000 metres, sembla que el vent serà moderat a fora del nord, dimecres també, divendres faria més vent, sempre situació de nord que ens acompanyarà tota la setmana i, per tant, ambient més aviat eixut i fora del Pirineu poca pluja de moment.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 1 de desembre de 2025. L'Ajuntament d'Olot celebra que la Generalitat adquireixi 17 habitatges a la carretera de Ridaura. Olot és una de les ciutats beneficiades per a la inversió de 87 milions d'euros de la Generalitat per comprar habitatges de la Caixa. D'aquesta manera, el regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, pensa que es pot garantir la tranquil·litat de les persones que actualment hi viuen, donat que en alguns casos els llogaters es veien obligats, per exemple, a comprar el pis si volien quedar-se. Una opció inviable per a moltes persones amb la crisi de l'habitatge actual. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Un dels darrers anuncis en matèria d'habitatge per part del govern de la Generalitat ha estat la compra de 1.064 pisos de la Caixa per garantir-ne un lloguer social permanent i destinen 87 milions d'euros i es tracta d'habitatges repartits en diverses ciutats. Barcelona, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just d'Esvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Lleida, Tarragona, Tarragona i Olot. A la capital garrotxina, concretament, 17 habitatges ubicats a la carretera de Ridaura, cruïlla amb carretera de la Pinya. Des de l'Ajuntament d'Olot ho qualifiquen de notícia excel·lent. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme.
Estàvem molt i molt preocupats. De fet, en un ple municipal vàrem aprovar una moció pressionant i sol·licitant a Immocaixa, que és la propietària d'aquests immobles, perquè s'avingués a un preu raonable de vendre aquests immobles a l'administració, ja fos el propi Ajuntament o fos el Departament de Territori. En aquest cas, gràcies a aquesta pressió municipal, que no només és d'Olot, perquè és una situació que s'ha trobat a tot Catalunya, no? Que aquesta Immocaixa es volia desprendre d'aquests actius, finalment, la pressió tant dels propis veïns com dels ajuntaments, doncs ha facilitat aquesta transacció i finalment el Departament de Territori ha adquirit aquests habitatges.
Asseguren que és una manera de protegir els habitatges, però també a les persones que hi viuen, donat que en alguns casos les persones que hi residien corrien el risc d'haver de marxar si no estaven disposats a acceptar les condicions de la propietat.
Formaran part del patrimoni de la Generalitat i, per tant, diguem-ne que la condició d'habitatge protegit serà per sempre més i les famílies que actualment hi estan residint doncs no estaran sota aquesta pressió que tenien, que era quan hagués finalitzat els seus contractes de lloguer doncs no se'ls renovava o havien d'adquirir l'habitatge.
Des de l'Ajuntament d'Olot creuen que és clau que la Generalitat actuï en qüestions com l'habitatge.
De fet, ja ens en veiem una, diguem-ne, per assumir totes les competències municipals. És a dir, és una llarga reivindicació, és el finançament de les administracions locals. Per tant, en aquest cas, la Generalitat, que té molta més capacitat, diguem-ne, financera i econòmica per abordar aquestes situacions, que a més no només es donen individualment, sinó que es donen a nivell de país, és lògic que sigui l'administració de la Generalitat que abordi aquestes negociacions que tenen unes dimensions enormes.
El regidor d'Urbanisme espera també que altres mesures, com per exemple que habitatges de grans tenidors puguin passar a ser habitatges públics, puguin anar sent una realitat en un futur.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Sant Joan les Fonts continua esperant que la Generalitat els construeixi la rotonda d'entrada al poble. Hauria d'anar ubicada a la zona de la piscina i al camp de futbol i ajudaria així a solucionar problemes de velocitat a la travessa i un millor accés a les fàbriques. Fa anys que l'Ajuntament espera que aquesta obra comenci.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts continua esperant que la Generalitat executi les obres de construcció de la rotonda a l'entrada del poble venint de Castellfollit, a la G522, a la zona de la piscina i al camp de futbol. Maria Vidal és alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Això ja és un tema de que el pressupost està aprovat a Generalitat, però no està incorporat en els pressupostos. I com que ja portem no sé quants anys, que des de Madrid prorroguen i des d'aquí doncs estem de la manera que estem, cada vegada que tenim oportunitat ho exposem.
Des de l'Ajuntament estan convençuts que la rotonda seria una bona solució per acabar amb els problemes d'accés de velocitat que hi ha a la travessera.
Ens ajudaria a reduir velocitats moltíssim, perquè seria una manera de frenar l'entrada directa, perquè pensa que l'accés és absolutament fluid, o sigui, agafen tota aquella recta en paral·lel al camp de futbol i t'entren al poble absolutament a tota velocitat. La rotonda havia de servir sobretot per ser aquest tema de moderar velocitats i desviar correctament els camions de gran tonatge que van cap al polígon d'entrada, especialment Torres.
L'Ajuntament té previst reunir-se amb el nou responsable de trànsit per exposar-li necessitats de mobilitat al poble, com són les velocitats, cotxes aparcats on no toca o fins i tot vehicles que circulen en sentit contrari al polígon.
A Olot, l'acte d'encesa dels llums nadalencs engega la campanya de Nadal. Aquest esdeveniment es va celebrar al vespre d'aquest divendres i té l'objectiu de dinamitzar el nucli de la ciutat. L'ACO i el mateix Ajuntament, organitzadors de la celebració, recorden que durant aquestes dates marcades cal reflexionar sobre quin tipus de costum s'aposta a la societat tenint en compte el present i futur de la ciutat. Néstor Carvajal.
Aquest divendres s'ha iniciat la campanya de Nadal a Olot. Per primera vegada s'ha organitzat un acte per l'encesa dels llums a la plaça Major de la ciutat. S'ha aprofitat l'ocasió per portar música a càrrec del grup femení, les que faltaven, i oferir tastets als diversos locals de la plaça per amenitzar l'esdeveniment. Tal com explica la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Esther Verdaguer.
És un dia especial perquè és el punt de partida de la campanya de Nadal i fer-ho amb música i amb aquests petits tostats que estan fent avui aquí a la plaça Major, que tenim tan maca des de que ens l'han arreglat, ha anat perfecte. Esperem que sí, ho desitgem que sí, esperem que es faci a partir d'ara, cada any, si pot ser.
A més, la regidora de Comerç, Gemma Canalies, remarca la responsabilitat que tenim a l'hora de consumir i triar d'on ens arriben els productes.
En aquest cas és que quan apostem per proximitat, per qualitat, apostem pel futur de la ciutat. És el fet de triar en un dels moments més importants de l'any la responsabilitat que tenim cada un de nosaltres d'escollir aquest comerç de proximitat.
Amb aquest acte simbòlic, però a la vegada molt important per reflexionar, la campanya de Nadal ha fet el tret de sortida.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
La plaça Mercat arriba al seu 11è aniversari convertida en l'eix social i comercial del centre d'Olot. Segons els seus responsables, és un exemple d'èxit i de cooperació que ha permès concentrar el producte local i de qualitat. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'aniversari en diverses activitats.
La plaça Mercat compleix 11 anys des de la seva renovació. Per commemorar l'aniversari s'ha aprofitat per portar faràndula, música i activitats pels més petits. El president dels placers, Jordi Vilarrassa, fa un balanç d'aquests anys.
Feia cosa, però la veritat que bueno, teníem tanta il·lusió i tant de ganes de treballar l'esforç doncs, perquè aquest projecte fos possible i la veritat doncs, que bueno, entre tots, doncs, entre els placers, entre l'Ajuntament, entre bueno, tota la gent, doncs, vam anar tots la mateixa carretera i es va poder aconseguir doncs, aquest projecte tan gran, un projecte de ciutat que el mercat, una ciutat sense mercat i sense productors i sense la gent doncs, que hi ha dintre el mercat doncs, ho obria difícil. No?
L'esdeveniment també ha comptat amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, qui destaca la plaça Mercat com un exemple d'èxit gràcies a la cooperació entre els placers, els productors locals i l'administració. A més, Arbós ressalta el valor afegit d'un lloc com la plaça Mercat.
Tenim la gran sort de tenir doncs, enormes professionals, no? Aquí a la plaça Mercat en tindríem molts i molts exemples. Apostar per aquest comerç de proximitat, per aquest producte de proximitat, és apostar pel nostre futur, és apostar pel nostre territori. I això al final el que fa és donar poder a la nostra economia local, i no només a la nostra economia, sinó autonomia local, perquè al final quan depens de productors o de grans empreses, diguem, globals, estàs perdent capacitat de decisió, estàs perdent poder.
L'alcalde afegeix que apostar per aquest espai és sinònim d'empoderar el territori de la Garrotxa i generar riquesa a casa.
I Besalú ha estat capital de la ratafia durant aquest darrer cap de setmana. 17 productors d'arreu de Catalunya s'han apropat a la localitat per oferir les seves ratafies, tot acompanyat amb música en directe, productes de quilòmetre zero i també sardanes. A més, també s'ha celebrat paral·lelament el concurs de ratafia, on s'han premiat els 3 millors treballs.
Aquest cap de setmana, Besalú ha celebrat la Fira de la Ratafia. Al voltant de la plaça de la Llibertat de la Vila Comtal han arribat 17 paraires amb ratafies d'arreu de Catalunya. La fira també ha comptat amb música en directe, un mercat amb productes de quilòmetre zero i sardanes amb la principal de Banyoles. El regidor de Turisme, Germán Mas, destaca el valor gastronòmic afegit de la fira.
Una fira que l'esperem amb molt de desig. És una fira, és l'única fira que tenim a Besalú que es divideix en dos parts, que tenim la primera, que és el Besalú, i això que és la continuïtat d'un Herbesalú, o l'Herbesalú és el preludi d'això, i per nosaltres és d'una satisfacció grandiosa veure com la gent s'implica, participa i pot veure a la fira ratafia i degustar-la.
A més, Mas parla sobre el concurs de ratafia.
La gent que hi participa a crear la seva ratafia, la mitjana és molt més baixa, o sigui, hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i s'ha i ha volgut provar de fer ratafies, i això s'ha vist amb el llistat de la gent que hi participava, que hi havia molta gent jove. Això l'únic que fa és que ens donen continuïtat, veiem que la fira està viva, que la gent hi participa, que hi creu en producte i que creu en aquesta activitat.
Al certamen s'han presentat 17 besoluencs i s'ha premiat a les 3 millors ratafies d'enguany. El primer premi es reproduirà in situ durant l'Herba Salut, que té lloc durant l'estiu, i es distribuirà durant la següent fira de la ratafia en format ampolla.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns amb la Unió Esportiva Olot, que ha fet un pas endavant amb una victòria solvent contra el Castelló B per 2-0. Va deixar la porteria a 0 contra l'equip més golejador ahir en el partit de Lliga i va convertir en gol dues de les moltes oportunitats que va crear la primera part. A la segona, l'equip va defensar bé el marcador per assegurar una victòria que li dona 4 punts de marge amb el descens i l'acosta a només 2 del play-off. Ens ho explica tot plegat en David Planella.
L'equip menys golejat de la Lliga es va imposar el més golejador. La Unió Esportiva Olot va guanyar el Castelló B per 2-0 en un partit en què hauria pogut marcar més gols. L'equip de Roger Vidal i Marc Rovirola va anul·lar el millor atac de la categoria i ahir sí, va estar encertat de cara a porteria. Rovirola destaca les moltes ocasions que es van crear.
I sabíem que avui seria un partit bastant obert, sabíem que el Castelló és un equip molt valent, jugadors molt dinàmics, que pensen moltes vegades més en tirar en dalt que el que deixen a darrere, i ho hem aprofitat molt bé. Sí que és veritat que podríem haver-ne fet algun més abans d'acabar la mitja part i segurament haguéssim estat una mica més tranquils. No ha estat així, però ja et dic, contents perquè ens estem trobant un altre cop com veníem al principi de temporada, amb ocasions i generant.
Rubén Henry va ser el gran protagonista ofensiu de la primera meitat. El davanter badaloní va disposar de les millors ocasions i va inaugurar el marcador al quart d'hora de joc gràcies a una de les múltiples arribades de Romí per la banda esquerra. El lateral va posar la pilota a l'àrea petita i allà, allargant la cama, va marcar Henry. L'1-0 va planar el terreny i just abans del descans, al 44, Marc Mas va traçar el camí de la victòria, anotant el 2-0. El davanter va ser on havia de ser per aprofitar una pilota solta dins l'àrea i endreçar-la a la porteria de Sergi Torné. Tot i encaixar dos gols, el porter del Castelló B va ser el millor del seu equip, va salvar amb molts reflexos una rematada de cap d'Henry, una rematada a boca de canó del mateix davanter i ja a la segona meitat dues oportunitats molt clares de Brenyer. A la segona part, l'Olot va defensar el marcador, va demostrar per què és la millor defensa de la Lliga i, tot i cedir la possessió, no va concedir grans oportunitats al Castelló, que només ho va intentar amb xuts aïllats.
No sé si dir-ho pas enrere, però poder ja directament des de porter buscar Madal, i quan hem vist que podíem jugar amb l'Uri Ayala, després amb Robert i arribar fins al lateral, doncs ells els atreies i en segones jugades poder estar una mica millor, no? Però simplement seguir amb la mateixa línia, tant a nivell defensiu, amb aquest ordre que era la premissa principal d'avui, i crec que l'equip ha estat molt bé.
La victòria contra el Castelló B és molt important perquè trenca una ratxa de 3 punts dels últims 12 i permet a l'Olot fer un pas endavant a la classificació. Els olotins escalen fins a la 8a plaça i s'apunten al club dels 18 punts, on també hi ha el Sant Andreu, l'Alcoià, el Terrassa i el mateix Castelló B. Aquests equips tenen 4 punts de marge amb el descens i són a només 2 del play-off. Rovirola diu que la victòria els dona tranquil·litat.
Sabíem que avui era un dia important, un dia per sumar a 3, per estar una mica tranquils. Crec que l'equip, com vaig dir la setmana passada, es mereixia trobar-se en aquest moment de poder aquesta calma, no? Ja a nivell de classificació, a nivell de tot, i molt contents. L'equip, tothom està molt content i res, aviam, hem de seguir amb aquesta línia.
Diumenge que ve, a les 12 del migdia, l'Olot viatjarà a Mallorca per enfrontar-se a l'Andratx, buscarà la 5a jornada consecutiva sense perdre i continuar marcant distàncies amb la zona baixa de la taula.
De la victòria de la Unió Esportiva Olot a la derrota de l'Hoquei Olot, que ha tancat el 2025 a la Josep Jou, com dèiem, amb una nova derrota, en aquest cas per 3-4. El club hoquei Palafrugell va ser més efectiu i es van dur els 3 punts aquest dissabte al vespre. Sempre remolquen el marcador, els de Miqui Ràfols van enviar 2 boles al pal i van fallar un penal que podien haver canviat el guió del partit. Tot i mereixer més, segueixen coers a la classificació a un punt de la salvació. Els detalls tornen a condemnar l'hoquei Olot. Aquest dissabte al vespre es va jugar la 7a jornada del grup sud de l'hoquei plata i la que significava l'última del 2025 a la Josep Jou abans de tancar l'any esportiu a la pista del club Patina Alcorcón d'aquí a 15 dies. Davant un club hoquei Palafrugell pensat per ser un equip de la part alta i optar a l'ascens a l'hoquei Lliga, els olotins van generar ocasions suficients per avançar-se al marcador, com dues accions que van acabar al pal, les dues protagonitzades per Ferran Sagrés. Un Andreu Muñoz a gran nivell a la porteria del conjunt visitant també va ser un dels culpables perquè els olotins no poguessin marcar cap gol a la primera meitat. Qui sí que ho va fer va ser el Palafrugell amb un llançament de Tim Borrell de llarga distància que va superar a Pau Flores. Era l'equador de la primera meitat abans que la recta final de la mateixa part marqués Gerard Pujol des del punt de penal al 0-2. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Un Palafrugell efectiu, crec que han generat menys del que els hem generat nosaltres, crec que s'han anat a la mitja part amb un avantatge que no es corresponia al que es havia vist a la pista i això els ha fet que poguessin estar jugant tot el partit al passiu. Amb la qualitat individual que tenen és complicat perquè si els vas apretar se te'n poden anar l'1 contra 1 i acabar de sentenciar el partit. Llavors han tingut un partit molt de cara per el que ells volien jugar, no?
A la represa, David Carles marcaria l'1-2 que posava dins el partit a l'hoquei Olot a falta de 12 minuts pel final. Però, novament, com en anteriors jornades, els olotins no serien capaços d'aprofitar el moment precís de partit i encaixarien 2 gols més que pràcticament sentenciaven el duel. Raviti amb l'1-3 i Gerard Pujol, novament de penal amb l'1-4. Ja sense res a perdre, l'hoquei Olot maquillaria el resultat amb els gols de Ferran Sacrés i Aniol Mangas. Just abans d'aquests dos gols, David Carles no podia marcar un penal.
Un Palafrugell efectiu, crec que han generat menys del que els hem generat nosaltres, crec que s'han anat a la mitja part amb un avantatge que no es corresponia al que es havia vist a la pista i això els ha fet que poguessin estar jugant tot el partit al passiu. Amb la qualitat individual que tenen és complicat perquè si els vas apretar se te'n poden anar l'1 contra 1 i acabar de sentenciar el partit. Llavors han tingut un partit molt de cara per el que ells volien jugar, no?
Generar i competir de moment no és suficient perquè l'hoquei Olot guanyi partits a la Josep Jou. Aquest curs, 4 partits i 4 derrotes. La nota positiva del partit de dissabte va ser el retorn de Marc Prat després d'un mes de baixa. El proper compromís i darrer de l'any per l'hoquei Olot serà el 13 de desembre al Corcón, a la pista del rival que marca la salvació. Els olotins segueixen coers amb 3 punts a 1 del conjunt madrileny.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Moment de la contraportada amb protagonisme per als pessebres, perquè Olot ha presentat un pessebre participatiu per a tota la família aquest Nadal. Ubicat a la sala oberta 3 de l'hospici, aquesta nova proposta convida els participants a fer les seves pròpies figures de plastilina. Aquesta iniciativa se suma a les múltiples exposicions de pessebres tradicionals i contemporanis que es poden veure a les 4 seus habituals: l'hospici, el claustre del Carme, el Museu dels Sants i Can Trinxeria. Informa Natàlia Moreno.
La contraportada.
Fins l'11 de gener, Olot s'engalana per acollir una de les mostres més representatives de la tradició nadalenca a la capital de la Garrotxa, els pessebres. Es podran recórrer 4 espais emblemàtics de la ciutat: l'hospici, el claustre del Carme, el Museu dels Sants i Can Trinxeria. Tots ells amb pessebres que combinen tècniques tradicionals amb propostes més innovadores i contemporànies. Partint d'aquest context, Miquel Serrat, president de l'agrupació pessebrista d'Olot, destaca la incorporació de les noves tecnologies en els muntatges d'enguany.
El que intentem és això, sobretot aquestes noves temàtiques, la tecnologia. Tenim doncs un coreògraf de TV3 que cada any ens innova. Aquest any hi ha un diorama que no té final, te'l mires i no saps on t'acaba, per tant surt de l'hospici. Per tant, és una miqueta això, no? Tots aquests professionals que actuen a diversos llocs i vine, intenta fer un pessebre, descobreix el que és el pessebrisme.
Una de les novetats destacades d'aquest any és l'activitat Pastors, Xais, Mules i Dinosaures, que tindrà lloc a la Sala Oberta 3 de l'Hospici. Es tracta d'un pessebre participatiu pensat per tota la família. En dona més detalls Xevi Roure, conservador del Museu de la Garrotxa.
Pastors, Xais, Mules i Dinosaures, que és un pessebre participatiu, un pessebre que s'ha de fer. Nosaltres només hem posat una base, però que esperem que les famílies, grans i petits, vinguin, se'ls donarà una bossa amb plastilina i puguin fer la seva figura i a veure si aconseguim fer el pessebre més gran de la ciutat.
A més, al centre del pati podrem trobar el pessebre oficial de la ciutat amb les figures considerades patrimoni. Una obra de David López que vol capturar el procés de creació d'un pessebre tradicional.
La idea és una mica doncs, recordar doncs, el moment de fer el pessebre. El moment aquell que vas a les golfes, al soterrani o aquell quarto o habitació dels trastos on hi ha les estanteries i hi ha totes les figures del pessebre. Ho he representat doncs, ficant unes estanteries aquí al pati de l'hospici on totes les estanteries hi ha els elements per fer el pessebre, des de la paia, el suro, l'herba que representa la molsa, la greda i tota la decoració que necessitaries per fer el pessebre.
I a Can Trinxeria, a banda del pessebre monumental, també es podran veure els pessebres de Ramon Bassols, tots de l'estil clàssic de l'escola olotina.
Els faig molt clàssics, els faig d'Olot. O sigui, cases, pallers, fons, vull dir, cabanyes, perquè m'agraden els d'Olot, m'agrada la tradició. I crec que les tradicions s'han de mantenir, perquè un poble que no manté les tradicions, que totalment tens anul·lat. Jo m'agraden els pessebres olotins, clàssics, d'aquí.
Però la mostra també inclou propostes contemporànies, com ara la instal·lació Evitem la llum, creada pels alumnes de segon curs del cicle de decoració de l'Escola d'Art d'Olot al claustre del Carme. Les estudiants Ainara González, Abril Beguer i Júlia Esteve en donen més detalls.
És una idea amb molt de significat i emoció, ja que són unes siluetes que no només representen com parets, sinó que la memòria, el vincle i la llum que hi viuen les persones fa com d'aquest llar molt més significatiu.
Tracta amb diferents recorreguts de llum, crear diferents entorns de cases.
Bàsicament volem representar que cada una de les llars és completament diferent i que al final Nadal és el conjunt d'ajuntar-nos tots plegats i aquest caliu que dona a la llar.
A més d'aquestes propostes, el Museu dels Sants ofereix una exposició de pessebres creats per autors reconeguts com Manel Traiter i Joaquim Renart, així com una selecció de pessebres del taller d'art cristià i la col·lecció Renart. També es podrà gaudir de l'art pessebrista d'Olotí, el Santuari d'Altura, la Capella de Sant Ferriol o l'Ermita de Sant Francesc.
Amb els pessebres tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 1 de desembre de 2025. Ara, com sempre, d'aquí breus instants, el tercer temps amb en David Planella per analitzar tota l'actualitat esportiva que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana de novembre arreu de l'esport de casa nostra. Nosaltres tornem a partir de les 3 amb més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.